Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
De Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, és dimarts de Setmana Santa, s'acosta la segona tongada de les sortides dels que fan vacances, ara ho comentàvem, la segona tongada, evidentment, de cara a Dijous Sant i Divendres Sant, però avui es reuneix el govern català amb la nova sentència contra la immersió lingüística sobre la taula, també es reuneix l'executiu de Pedro Sánchez, l'espanyol, per primera vegada sense María Jesús Montero, i tot això, per descomptat, amb la guerra de l'Orient Mitjà darrere fons. Les últimes hores ens deixen, entre d'altres coses, un petrolí amb bandera de Kuwait atacat a Dubai quan estava carregat de petroli. Ara ho expliquem, eh? Però abans, Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Avui encara tenim vent, eh? Protecció Civil, de fet, manté, com a mínim formalment, el pla per ventades en fase d'alerta.
Sí, eh? És que, a més, mantenim encara els avisos taronja a la zona del Pirineu, Prepirineu, l'Empordà, i groc, també, al sud de Catalunya. Un dia ventós en tota aquesta zona, es poden superar els 80-100 km per hora. De fet, aquestes ratxes ja s'han produït. Un dia de sol, també, amb temperatura que al migdia pot arribar als 20-22 o fins i tot una miqueta més a les comarques del sud i de Ponent. I això contrasta també amb el que passarà a la Vall d'Aran i nord del Pirineu, perquè la nevada es pot anar estenent per la serralada i, sobretot, de cara a demà, afectarà pràcticament tot el Pirineu. Demà a la tarda es reforça i, a més, se situarà al voltant d'una cota de 1.400 metres i podria arribar a moltes zones. A la resta, temps assolellat, temps tranquil, el vent encara bufarà demà dimecres, dijous, i a partir de divendres comença a fluixar.
Gràcies, Eloi. Fins ara, abraçada.
Fins ara.
Protecció Civil, arran d'això, reitera la crida que ja feien ahir, extremar les precaucions, molt especialment en activitats a l'aire lliure. També si feu desplaçament, ja sabeu que el vent pot ser una mica traïdor en funció d'on us enganxi conduint. Ahir el telèfon d'emergències va rebre més de 1.200 trucades, la immensa majoria a l'Empordà. Però també atenció amb les onades, eh? Perquè sempre que fa aquesta ventada és una bona idea no acostar-se més del compte a la platja, no acostar-se més del compte als ports ni a la costa, perquè l'onatge continuarà sent fort, molt especialment a la Costa Brava, on es preveu que hi hagi onades que superin els 2,5 metres d'alçada. I un dia més hem de parlar, ho dèiem també, de la guerra a l'Iran.
The announcement of 20 additional tankers, which we expect to see over the coming days, are a result of the direct and indirect talks that are taking place between...
Aquesta nit, la Casa Blanca insistia en el missatge oficial que la guerra avança en la direcció correcta. De fet, diuen que en 4 setmanes, 5 setmanes, ja podria estar. Però la nit, el cas és que ens deixa, una vegada més, explosions, bombes i destrucció. Sobretot ens deixa explosions i talls de llum en diversos punts de Teheran, segons han informat les agències presents a la capital iraniana. A Jerusalem també s'han sentit explosions. I l'Iran ha atacat aquesta nit, ara ho dèiem, un petrolier amb bandera de Kuwait que estava fondejat davant de les costes de Dubai. El petrolier anava fins dalt de cru. En principi no hi ha pres mal ningú, però és molt simptomàtic un atac a un petrolier amb bandera de Kuwait que està també a les costes del Golf Pèrsic. Però un dels temes claus de les últimes hores i que té tota la pinta d'anar-se fent gran, de ser un cas que anirà a més, és la mort de cascos blaus al Líban. Major Roger, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
La Força de Nacions Unides al Líban ha confirmat la mort de dos cascos blaus del sud del país, al sud del Líban, que s'afegeixen a un altre militar, també el cas blau, mort en circumstàncies semblants. És evident que totes les mirades han anat cap a Israel, bàsicament per l'ofensiva que està fent en aquella zona, al sud del Líban.
Els tres soldats eren d'Indonèsia, però estaven a la missió de l'ONU sota comandament espanyol. És per això que la ministra de Defensa ha instat les Nacions Unides a protestar i ha qualificat de molt greu el cas.
La situació és de mucha preocupació i le pedimos a Nacions Unides que exija que se ponga fin a esta situació i que se respete una missió de paz com és la missió del Líban.
L'exèrcit israelià ha anunciat que obre una investigació, però ha remarcat que els incidents amb els cascos blaus van ser en una zona de combat activa. Per tant, diuen textualment, no s'ha d'assumir que els incidents van ser causats pels soldats israelians. De fet, l'exèrcit ha comunicat aquesta mateixa nit que 4 soldats han mort també al sud del Líban.
Per tant, aquesta serà una de les qüestions que marcaran l'atenció les pròximes hores. Avui es reuneix, de fet, el Consell de Seguretat de Nacions Unides i s'espera que es pronunciï, o així li demanen que es pronunciï, sobre la mort d'aquests cascos blaus, que recordem que són operatives que treballen sota pel paraigües de Nacions Unides, i el codi no escrit en aquestes conflictes és que no poden ser víctimes d'atacs. Israel continua al centre de crítiques de diversos governs per aquests i altres casos, també per la polèmica que comentàvem ahir del tancament del Sant Sepulcre. Avui, per cert, fa roda de premsa el patriarca llatí de Jerusalem sobre la celebració de la Pasqua. Però és que aquesta nit també hem afegit una altra qüestió al fet de les polèmiques que envolten Israel des d'un punt de vista internacional. El Parlament israelià ha legalitzat aquesta nit executar a la forca els condemnats per assassinats terroristes. La pena de mort ja estava vigent a Israel per casos excepcionals, però no s'ha aplicat des dels anys 60. De fet, l'última vegada que es va aplicar va ser per Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi a qui es va jutjar en territori israelià. El que diuen les crítiques en aquesta mesura que ha aprovat el Parlament israelià és que a la pràctica només es podrà aplicar a palestins. Jerusalem, Jordi Brascó.
La Knesset va dictar sentència per als palestins de Cisjordània per 62 vots a favor i 48 en contra. Els que siguin declarats culpables d'haver matat un ciutadà israelià seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal militar i no civil que els jutgi hi estiguin d'acord per unanimitat. Amb una majoria simple n'hi haurà prou. Es compleix així un dels grans somnis de l'extrema dreta israeliana. El ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, estava tan eufòric que fins i tot va intentar obrir una ampolla de xampany dins del Parlament. La llei entrarà en vigor d'aquí 30 dies si no l'atura el Tribunal Suprem, a qui ja ha demanat que intervingui l'Associació Israeliana pels Drets Civils. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. I una altra previsió del dia que també té a veure amb aquesta situació. Avui el comissionat general de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins, la famosa UNRWA, s'acomiada del càrrec i farà un roda de premsa. Recordem que aquesta agència, l'Agència de Nacions Unides que gestiona els refugiats palestins, ha estat objectiu de moltes crítiques per part d'Israel, que fins i tot l'ha arribat a de corrupció o de connivència amb Hamas en el seu dia. Per tant, serà interessant que digui el seu màxim responsable en aquesta roda de premsa on avui s'acomiada. Qui ha parlat aquesta matinada també és la premsa, molt especialment la financera, que ha llançat una acusació greu contra el secretari de Defensa dels Estats Units, contra Pete Hegseth. De fet, l'acusen d'intentar enriquir-se directament, enriquir-se, amb aquesta guerra de l'Iran.
Ho publica el Financial Times, que cita tres fonts coneixedores del cas. Setmanes abans de l'atac contra Teheran, un agent de borsa de Hegseth va intentar fer una inversió milionària en un fons d'empreses de defensa. El portaveu del Pentàgon ha qualificat la informació de falsa i inventada i ha exigit una rectificació. Per la seva banda, el Wall Street Journal publica avui que Donald Trump ha confessat als seus assessors que està disposat a acabar la campanya militar contra l'Iran, encara que l'estret d'Hormuz continuï en part tancat. Trump hauria confessat que ja deixaria per més endavant una altra operació per reobrir aquest pas al trànsit internacional.
Sobretot plegat sobre l'actitud i sobre la posició d'Estats Units en aquest conflicte, el comentari de Javier Albarracín.
Estats Units està jugant a dues bandes. Per una part, està fent una proposta de possible pau amb Iran, però per altra part, està fent la pinça de la pressió enviant soldats d'èlit a la regió. No és un número suficient com per plantejar una invasió terrestre, però sí com per poder plantejar operacions quirúrgiques terrestres o bé prendre alguna illa, alguna instal·lació estratègica, gasística, energètica d'Iran, de tal manera que pugui fer més forta la negociació i la postura dels Estats Units.
Era el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de l'expert Javier Albarracín, sobretot en aquesta posició de la guerra de l'Iran. Insistim que les últimes hores també qui ha anat guanyant protagonisme és el govern espanyol, primer per la seva posició al voltant d'aquesta qüestió. Recordem que el Wall Street Journal el definia la setmana passada com l'abanderat de la posició antiguerra dins del món occidental, però avui la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, compareix a petició urgent del PP a la Comissió Mixta Congrés-Senat de Seguretat Nacional. Serà després d'aquesta prohibició als avions dels Estats Units, però no només, els avions que participin a la guerra de l'Iran de sobrevolar ara l'espai aeri espanyol. Veurem avui què diu la ministra. Anem a Madrid ara. Tania Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Una prohibició que hem conegut en les darreres hores, però que segons fonts del mateix ministeri s'està produint fa setmanes. En coherència diuen a no deixar usar tampoc les bases militars. De moment, però, Robles n'ha donat molt pocs detalls.
Ni se autorizan las bases y, por supuesto, tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán.
Washington ha respost que no necessita d'Espanya per portar a terme les seves ofensives militars. Avui els grups podran interrogar-la sobre aquesta i d'altres qüestions. Espanya manté els soldats al Líban, tot i les darreres morts, ho sentíem abans, i Robles reconeix que la situació és molt complicada. La ministra també farà una crida a la desescalada i, com fins ara, insistirà que la posició del no a la guerra d'Espanya és inflexible.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
I en els efectes econòmics de la guerra, a les últimes hores hem sabut que Wall Street és a punt d'acabar el pitjor trimestre en 4 anys. El pitjor trimestre per les accions en 4 anys. Però això és la macroeconomia. Si baixem a la micro, sabem que tot això està pujant el preu de molts materials, no només el combustible. El sector ferratger, per exemple, té uns 2.000 contenidors bloquejats literalment al mar o en ports intermedis amb destí a països del Golf a causa de la guerra. I això és el que passa, que en dispara el preu.
El que ens fan pagar les navieres per moure els vaixells per aquesta zona, que és zona de guerra, és el triple de la mercaderia que tenim a dintre. Fins al punt que preferim que ho tirin al mar a que haguem d'arribar, no sabem com, a dins d'Aràbia Saudí o d'Emiratos.
És la que deia Cristina Vendrell, que presideix l'Associació de Fabricants de Fals Deshidratat. Aquest és un dels temes del dia. L'altre, ho dèiem també abans, és el català. Perquè avui, tot i aquesta Setmana Santa, que és una mica estranya, el govern de Salvador Illa celebra la seva reunió setmanal i es trobarà després que el Tribunal Superior de Justícia hagi ordenat l'execució provisional d'aquesta sentència sobre la immersió lingüística del passat setembre. Recordeu, és aquella sentència que retallava el decret de la Generalitat que volia blindar el català com a llengua vehicular de l'escola del país.
El govern insisteix que manté el seu compromís amb la llengua i amb la defensa del model de l'escola catalana. La Generalitat ja va recórrer aquella sentència, que no era ferma al Tribunal Suprem, i ara tornarà a recórrer la decisió d'executar-la provisionalment. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, feia aquesta reflexió al Més Nit.
A Catalunya el percentatge de jutges catalans és reduït, per tant, que en el conjunt de l'Estat el percentatge de jutges és reduït, i això probablement distorsiona la visió del català que es té en sectors que no s'han educat a Catalunya, que no el coneixen, i des d'aquest punt de vista jo crec que la planta judicial hauria de representar millor la societat.
Fons del Departament d'Educació asseguren que la decisió del Tribunal no suposarà canvis a les aules perquè ja no s'aplicava el decret que es va promulgar per evitar la sentència del 25% de castellà a l'escola.
Un cop sabuda aquesta decisió, la presidenta de l'associació que vol justament que l'escola sigui bilingüe, Ana Losada, celebrava aquesta decisió, mentre que Òmnium, Xavier Antic, denunciava que la justícia espanyola, deia, passa per sobre del consens del Parlament.
Estem contents perquè s'ha d'aplicar. Sí que per nosaltres és una eina de treball perquè ens permet protegir des dels alumnes i dels professors que estan assetjats.
Torna a insistir una mica en l'obsessió, pensem que malaltisa, per atacar un model que compta amb aquest consens inapel·lable i indiscutible.
Això és el que diuen des de les entitats, els partits polítics com Junts, Esquerra o la CUP o els Comuns, per exemple, el que li demanen al govern és fermesa en aquesta situació per aplicar la immersió lingüística. El Partit Popular insisteix que el que s'ha de complir són les decisions judicials. Insistim que tot això ve d'aquella sentència que marcava el 25% de classes en castellà. Ara bé, també és veritat que quan un mira les dades d'ús del català a les aules o entre els nanos més joves, és molt, molt evident que la presència del català és fins i tot inferior.
L'última enquesta d'usos lingüístics recull que l'ús habitual del català retrocedeix a gairebé tots els territoris del Principat. Ara com ara, el fa servir habitualment un 32,6% de la població, lluny del 46% de fa 20 anys. I ara fa 5 anys, un altre informe, el del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, en situava la baixada dràstica del català a les aules. Per fer-nos una idea, només el 40% dels alumnes es dirigia sempre o gairebé sempre als professors en català, i al revés, només el 46,8% dels professors, és a dir, menys de la meitat, es dirigia sempre o gairebé sempre als alumnes en català.
Gràcies, Maiol. Fins ara. Avui parlarem d'aquesta qüestió, eh? Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, per descomptat que ho abordarem amb el Vicent Sánchez, la Sara González, el Pere Rossinyol i l'Anna Grau, però avui també farem una taula amb diferents mestres de diferents generacions per avaluar la situació ara mateix dins de les aules, particularment, però no exclusivament, aquesta situació del català. I encara relacionat amb la llengua, a les últimes hores ha passat un d'aquells incidents que ens ha cridat l'atenció. El director executiu d'Air Canada ha anunciat que plega. Ha anunciat que deixa el càrrec a finals d'aquest any. Per què? Perquè hi ha hagut un important enrenou polític al Canadà perquè no va parlar en francès en un missatge que va donar sobre aquell accident aeri que va haver-hi a Nova York. Després de la tragèdia, Michael Rousseau va enviar un missatge de condolència de 4 minuts en anglès, on només parlava en francès al principi.
Hello, bonjour. I'm Michael Rousseau. President,
deia aquest bonjour al principi, deia merci al final, però res més, un missatge de 4 minuts en anglès. Air Canada, que és la companyia aèria més gran del país, té la seu al Quebec, que és de majoria francòfona. El Canadà és oficialment una nació bilingüe. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, va dir que estava molt decebut i va dir que cal viure en orgull en un país bilingüe. i que les empreses com Air Canada tenen, textualment va dir el primer ministre, la responsabilitat de comunicar-se en les dues llengües oficials. I el govern del Canadà va recordar que Air Canada està subjecte a la llei federal de llengües oficials que l'obliga a proporcionar serveis en anglès i en francès. Insistim, que és el CEO d'Air Canada que ha plegat, perquè, o ha anunciat que plega, que farà el setembre, perquè només es va adreçar en anglès en la seva, aquest missatge de condol després d'un accident aeri on van morir, per cert, dues persones. Després, Michael Rousseau va intentar esmenar la seva declaració inicial, va oferir una disculpa sincera, va dir textualment també: fa molts anys que estic fent classes de francès però no me n'en surto, encara no puc expressar-me adequadament en francès, però dilluns Air Canada va anunciar que jubilarà el setembre i va afegir que en triar el seu successor es tindrà en compte una sèrie de criteris, un d'ells, la capacitat de parlar en francès.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
És un quart de nou, moment de repassar els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Marc Jurado, Joan Vilaplana i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio ha rebut queixes al voltant del document de voluntats anticipades. En concret, aquestes queixes fan referència a denúncies que alguns metges no el van voler complir.
A les voluntats anticipades, una persona deixa per escrit la intenció mèdica que vol rebre al final de la vida. Ja fa un temps que es pot fer davant de professionals sanitaris, però el Geroni Majoral denuncia que l'equip mèdic de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida no va deixar morir la seva mare perquè considerava la seva situació reversible.
La doctora s'agafa que no, que això és reversible, que això no és un allargament de la vida, i són decisions que ni el meu germà ni jo hem de prendre. Van ser elles de manera lícita, l'any 2019 ho va fer davant notari, i que no vol ni cardiorrespiratòria, ni intravenosa, ni... Hòstia, és que li han fet tot el que ella no volia, li han fet.
A partir de 2:15 parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Geroni, que ens ha fet arribar al seu cas a la bústia de queixes i denúncies del programa.
Tot això avui, que és dimarts, que és 31 de març, és el Dia Mundial de la Visibilitat Trans i coincideix amb un estudi que ha aparegut que destaca que els homes religiosos, i especialment agressius, són els que tenen una major tendència a la transfòbia.
L'estudi està elaborat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, que ha entrevistat 333 persones de Barcelona, Tarragona i Lleida. La falta d'empatia és un dels factors que també dibuixen el retrat robot de les persones intolerants amb les persones trans.
Avui en parlarem a l'Àgora i ho farem amb un dels autors d'aquest informe, Jorge Manuel Dueñas. Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de nou. I ara que parlàvem d'escola, ens hem de fer ressò del malestar que hi ha en diverses famílies que asseguren haver rebut els informes de les notes del segon trimestre, de les notes dels fills o de les filles, on no hi havia els comentaris personalitzats que hi ha en aquests casos. Els mestres, mateixos mestres, ho argumenten que és una protesta per l'excés de burocràcia. Maria Costa.
En el document, els docents asseguren que la paperassa els treu temps per preparar les classes, atendre l'alumnat i fer el seguiment pedagògic. Per això diuen que tot plegat depèn dels recursos que hi aboqui el Departament d'Educació i també de les elevades ràtios. I demà en la comprensió, el suport i el compromís de les famílies. Un canvi que han lamentat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC. Jordi de Carreras, president de l'entitat, en declaracions d'aquesta emissora.
Molt mala notícia, no?, que qualsevol problema que tinguin els docents dins de les seves condicions, no?, laborals, que podem comprendre i que han de poder defensar, acabi afectant a l'alumnat. Volem apel·lar que el govern i el departament són els responsables de que el sistema tingui una estabilitat, perquè precisament l'alumnat no rebi les conseqüències.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Conflictes laborals amb professors a Catalunya, però també al País Valencià, on avui ha convocada una vaga amb reivindicacions bastant semblants a les d'aquí. Millores salarials, reducció de nanos per aula i menys burocràcia. València, Alba Barbosa.
Exigeixen a la conselleria millores laborals i que s'obri un calendari de negociacions. Les trobades que han mantingut fins ara, asseguren des del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, el majoritari dins del sector, no han servit per avançar en cap acord. Marc Candela és el portaveu de l'STPB.
La conselleria no té cap voluntat d'iniciar la negociació, sinó que el que vol és anar retardant en el temps una negociació de, d'uns temes que portem plantejant-li des del 25 de setembre, és a dir, ja fa més de 6 mesos.
La d'avui és la segona jornada de vaga dels últims 4 mesos i es mobilitzen també en defensa de la llengua i contra la política lingüística del Partit Popular. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Encara parlant de vagues, avui tenim la segona jornada de protesta del personal de serveis de terra de l'empresa Ground Force.
Ahir la vaga va tenir poca incidència, va provocar alguns retards de com a màxim una hora en vols intercontinentals. Aquest matí, de moment, normalitat en les primeres hores d'operativa.
I avui el diari El Mundo recull declaracions del comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, sobre la regularització que vol fer el govern espanyol. Diu el comissari que si un immigrant regularitzat a Espanya s'intenta establir en un altre país de la Unió, serà retornat a territori espanyol. En aquestes últimes hores, la qüestió de la immigració també ha marcat la reunió que mantenien ahir els presidents o els primers ministres d'Alemanya i Síria. Han abordat una repatriació massiva dels refugiats que van arribar a Alemanya el 2015, quan governava Angela Merkel. Oriol Regàs.
La visita a Alemanya d'Ahmed al-Shara, el president de Síria, s'ha centrat en dos temes. La reconstrucció econòmica del país, que interessa a les empreses energètiques alemanyes, però sobretot en el milió de sirians que viuen al país, 700.000 dels quals refugiats de la guerra de Síria. L'actual canceller Friedrich Merz vol que marxin aviat.
En una perspectiva més llarga, de cara als pròxims 3 anys, i aquest també és el desig del president Shara, volem que tornin a la seva pàtria un 80% dels sirians que actualment viuen a Alemanya.
El president sirià, per la seva banda, ha reivindicat el seu país com una zona segura per subministrar energia i mercaderies a Europa, sense passar pel Mar Roig ni per l'estret d'Hormuz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. Des de Berlín, amb aquesta informació d'aquesta reunió entre els líders d'Alemanya i Síria, però encara relacionat amb qüestions sobre la població, sobre el control de la població. Avui expliquem aquí al Matí de Catalunya Ràdio que Figueres, des del 2024, l'Ajuntament ha donat de baixa del padró municipal més de 1.500 persones. El consistori parla obertament de casos de frau en una campanya, diu, de verificació que va començar ara fa 2 anys.
Ho avança el periòdico i ho ha confirmat aquest programa. Dins de l'etiqueta de frau, l'Ajuntament engloba casos de persones que no viuen a Figueres i d'altres que han falsejat viure separades per tenir accés a més ajudes. També situacions d'ocupació, relloguers o infrahabitatge de persones vulnerables, tot i que la llei obliga a empadronar-les. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, resumeix així la gestió de casos de vulnerabilitat.
No només es tracta de drets, sinó també d'obligacions, que crec que s'ha d'ajudar, personalment s'ha d'ajudar en els més dèbils, però no en aquelles situacions en què s'ha produït un frau o que és conseqüència d'una ocupació il·legal. Sí que és veritat que en aquells casos de màxima vulnerabilitat nosaltres posem a disposició d'aquesta gent als serveis socials.
Figueres no és l'únic municipi governat per Junts que ha impulsat iniciatives similars després que el partit hagi qüestionat aspectes de la llei d'empadronament.
Avui en parlarem a l'Àgora, eh? Sentirem una vegada més les declaracions de l'alcalde de Figueres, a qui escoltàvem ara mateix, però també parlarem amb l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que també és un dels municipis que ha fet mesures en aquesta mateixa línia. En fi, més qüestions ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio. Avui s'obre la convocatòria per demanar les ajudes al lloguer per la gent gran, que recordem que van dels 50 als 200 euros al mes.
Com cada any ho poden demanar les persones a partir de 65 anys. El requisit principal per rebre la subvenció és no pagar un lloguer superior als 950 euros al mes, en el cas de Barcelona i el seu àmbit metropolità, i de 750 la resta de demarcació. El mateix a Girona, 700 euros a Tarragona i 600 a Lleida i Terres de l'Ebre.
Una mesura més al voltant de l'habitatge, i el govern també anunciava més pisos protegits. Per cert, que ahir en parlàvem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Ja ha sortit el llibre Un metro cuadrado, de la Lucía Ramis, col·laboradora d'aquest programa, on aborda justament aquesta crisi.
D'on som quan hi ha aquests desnonaments silenciosos, que és quan no te renoven el contracte de lloguer o te'l renoven a un preu tan elevat que no te'l pots permetre, i quan hi ha aquests exilis forçats, no per fams ni per guerres, sinó perquè senzillament no te pots permetre viure en un determinat barri, en una determinada ciutat.
Ara mateix són les 8:23. Explicant també que el Vaticà va fer de mediador entre l'Església i l'Estat per aconseguir l'acord per indemnitzar les víctimes d'abusos.
L'acord va estar a punt d'encallar dissabte fins que hi va intervenir el cardenal Pietro Parolin, el secretari d'Estat de la Santa Seu. Segons explica El País, el Vaticà volia pau entre l'Església i l'Estat abans de la visita del papa Lleó XIV a Espanya al juny.
El pacte contempla que el defensor del poble fixarà les indemnitzacions i ha rebut el vistiplau de les associacions de víctimes. Ho manifesta Manuel Barbero, pare del primer alumne que va denunciar abusos als maristes, i Ana Cuevas, presidenta de l'Associació Infància Robada.
Todo lo que sea reconocer el horror y en cierta parte paliar un poco el dolor, pues bienvenido sea.
Esto que se va a hacer en España probablemente sea un hito porque realmente va a ser la primera vez que va a intervenir una figura como el defensor del pueblo.
El jutge que investiga el cas del nadó maltractat manté els seus pares en presó preventiva.
El magistrat ha rebutjat el recurs presentat per la parella que al·legaven que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves. Segons el periòdico, els pares, que neguen ser els autors de les lesions que tenia el nadó, han demanat proves genètiques de les ferides.
I en una altra investigació judicial, la que investiga la Dana València, l'expresident Mazón ara demana personar-se en el cas. Maria Núria Rebella.
La jutge de Catarroja des del primer moment ha anat a totes en aquesta investigació que va iniciar mitjans de l'any passat. Va citar Mazón perquè declarés de manera voluntària en qualitat d'investigat fins a 3 vegades i ell no hi va acudir. Després va demanar al Tribunal Superior de Justícia de València que l'imputés, ja que ella no pot fer-ho, no en té la competència perquè Mazón és aforat i la sala ho va denegar. Ara l'ha citat com a testimoni, tot i que encara no hi ha data fixada, com a testimoni està obligat a acudir al jutjat i a dir la veritat. És per això que el seu advocat, en una maniobra desesperada, demana ara la seva personació, que en totes les parts ja fa mesos que estan personades, i invoca una reforma processal que permet als aforats participar del procediment si els afecta. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
5 minuts i arribarem a 2:15. I avui hi ha molt bones crítiques amb el primer dels concerts que Rosalía va fer a Madrid, dels primers que farà a l'estat espanyol.
Sí, va ser ahir al Movistar Arena, en la primera de les 4 actuacions a la capital espanyola, després de superar la indisposició que la va obligar a suspendre part del seu concert a Milà.
La verdad que la semana pasada estaba un poco delicadilla de salud, pero yo estoy mucho mejor.
Espectacular, bellesa plàstica aclaparadora o desplegament torrencial de talent són alguns dels qualificatius que ha generat la cantant. Després de Madrid, Rosalía passarà per Lisboa i arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 d'abril, on hi actuarà també 4 nits i amb totes les entrades venudes.
I parlant d'entrades... Celine Dion ha anunciat les dates dels concerts de retorn que farà a París, Joan.
Seran 10 actuacions que farà entre el 12 de setembre i el 14 d'octubre a la Defense Arena de la capital francesa. La cantant ho va anunciar aprofitant el seu 58è aniversari i va dir que es troba bé. Recordem que té una malaltia rara, la síndrome de la persona rígida, que el 2023 la va obligar a cancel·lar la seva gira mundial.
I una cosa més... Avui és el Dia Mundial del Càncer Colorectal. És el segon tumor més freqüent i va a l'alça entre els menors de 50 anys, Mònica Mas.
I, de fet, a l'Hospital Vall d'Hebron ho han constatat els últims anys. Ho explica la cap de la unitat de tumors digestius, Elena Edez.
Sí, fa, doncs, uns 10 anys veiem un pacient cada 3 mesos. Ara és un dia a dia. Cal dir, no?, que la Vall d'Hebron és un centre de referència i que sí que pot haver-hi un viatge en aquest sentit. És a dir, que ara és pràcticament setmanal, menors de 50 i fins i tot... El que és més preocupant, no?, pacients per sota dels 40, que abans era anecdòtic.
El perquè d'aquest augment no té encara una explicació clara. Se sap que en gent gran l'envelliment de la mucosa del colon hi està al darrere, però no se sap per què passen adults joves. La dieta i l'estil de vida hi tenen a veure, però també s'estudia si hi ha alteracions en la microbiota o les infeccions bacterianes que també hi podrien estar implicades.
Anem als esports. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
El Barça va anotjar 45.000 entrades per rebre el Madrid al Camp Nou aquest dijous.
Eliminatòria encarrilada, 2-6 al partit d'anada. Les blaugrana volen, de fet, continuar la festa després de les dues golejades contra l'equip blanc a Madrid. En parla la defensa blaugrana, Ona Batlle.
Crec que és especial jugar un clàssic, no? Però crec que serà encara més especial el poder tenir l'oportunitat de, almenys en el meu cas, la primera vegada en el Spotify Camp Nou. Ja és la il·lusió de l'estadi, d'un estadi tan ple de culers. Aquella il·lusió se l'agafa diferent i serà el moment de disfrutar-ho.
Parlant del Barça femení, ha fet oficial l'incorporació de la jugadora neerlandesa Liv Pennock, de 17 anys, a partir de la temporada que ve.
I a la Lliga F s'han iniciat els tràmits per noves eleccions.
La seva presidenta actual, Beatriz Álvarez, va presentar ahir la dimissió sense anunciar si es tornaria a presentar. Segons informa El País, aquest moviment arriba després d'una petició d'inhabilitació frustrada contra ella.
I I avui, Espanya-Egipte, a l'estadi de Cornellà al Prat.
Els jugadors de Luis de la Fuente encara en l'amistós amb la incògnita del possible debut del porter blaugrana Joan García al seu antic estadi. Pel que fa a Eric García, que no està convocat aquest cop per una lesió, el seleccionador el té ben present per al Mundial.
Eric, para que no haya dudas, ha estado conmigo sub-19, sub-21, en los Juegos Olímpicos, no ha estado todavía en la absoluta. Posibilidades tiene todas, y de hecho, pues estaba muy en un momento muy bueno, ahora tenía una pequeña lesión. Igual le ha impedido estar con nosotros, en otras circunstancias hubiera estado también en esta concentración.
Avui també sabrem les seleccions que falten per aquest Mundial. Lewandowski i Bardaggi se la juguen en Polònia i Suècia.
I en bàsquet, el Joventut viatja a Atenes sense els dos pivots principals.
Antetòmic, Simon Brigadier es perden per lesió aquesta eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions contra l'AEK, que comença demà.
I l'Ajuntament de Manresa, que es planteja construir un pavelló nou.
Segons ha avançat el Regió 7.
8:45. És dimarts, és l'últim dia del mes de març i és el dia del primer Consell de Ministres on s'estrena Carlos Cuerpo de vicepresident i Arcadi Espanya com a ministre d'Hisenda. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, primera fotografia del nou executiu amb Espanya substituint Maria Jesús Montero, ja de campanya a Andalusia, i amb Cuerpo com a mà dreta de Pedro Sánchez. Ha passat, a més, una setmana del xoc al Consell de Ministres, precisament, entre Sumar i PSOE pel decret que prorroga 2 anys els contractes de lloguer. Un decret ja en vigor que continua sense passar pel Congrés on Junts, PP i Vox el faran descarrilar. Sumar demana als llogaters que sol·licitin ja la pròrroga, encara que no se'ls acabi el contracte, tots i els dubtes legals sobre si se'n podran beneficiar quan la mesura la tombi al Congrés.
Gràcies, Tània. Pendent també de la reunió del govern de la Generalitat d'avui, que de ben segur tractarà el que dèiem abans, a la qüestió del català a l'escola després del revés judicial d'ahir. Redacció d'Informatius, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, la Generalitat ja s'ha afanyat a tancar files amb el model d'immersió lingüística, ha anunciat que recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia, però no té cap efecte pràctic a les escoles. I quan acabi la reunió del govern, el president Salvador Illa anirà fins al Parlament per signar un conveni amb el president Josep Rull i amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per ampliar el Parlament. Ara mateix aquest projecte està a les beceroles, però avui les tres institucions s'hi posaran per trobar un lloc a prop per construir noves oficines i reordenar tot l'entorn de l'edifici històric.
I reunió també important, El sector porcí es reuneix justament amb el govern per demanar-li més contundència davant de la crisi de la pesta porcina africana. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, una trobada de les organitzacions més importants del sector, tant productors com també escorxadors i indústries, i per part del govern, els consellers d'Agricultura, Presidència i Interior. Serà 17:45 al centre de Torrefarrossa, on hi ha la seu central dels agents rurals. Hi ha preocupació perquè 4 mesos després de l'aparició del primer focus continua el degoteig de positius de pesta porcina i el sector considera que les mesures actuals per combatre la malaltia no funcionen. Reclamen, entre d'altres, més mitjans per eliminar senglars de les zones afectades i més coordinació entre administració i caçadors.
Gràcies, Estela. Passen 8:45. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, què ens expliques? Bon dia.
Doncs mira, després que ahir al vespre Rodalies advertís als usuaris que estiguessin pendents de possibles incidències avui a causa del vent, de moment aquest matí no hi ha noves afectacions. Sí que tenim un dia més els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat. Ara mateix ja s'han 6 trens amb endarreriments anunciats. I pel que fa al transport públic de Barcelona, avui la línia de bus B-21 recupera el seu traçat habitual després que s'hagi reobert en sentit mar al túnel de la Rovira.
I a les carreteres, equip viari, Txell Garriga, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells?
Avui, Freddy, pràcticament no et puc dir ni vermell, ni parlem ja de taronja. Els únics punts amb una mica de lentitud són la C-58 per l'accent que explicàvem ara fa una estona a Ripollet direcció Sabadell. La Copra s'està acabant de desfer perquè ja s'ha retirat. I a la ronda litoral amb intensitat cap a la Barceloneta.
O sigui, i espera't demà i demà passat, perquè això anirà més,
Bueno, ja està bé, ja està bé.
Gràcies, Txell, fins ara.
Fins ara.
De seguida ens fem ressò d'un cas que ha arribat d'altra banda a la bústia de denúncies al matí de Catalunya Ràdio, però a banda d'això, què més tindrem avui al programa, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem de l'enduriment del padró, farem amb els alcaldes de Figueres i Sant Cugat, també de com evolucionar l'ensenyament a les aules. Sentirem com ho veuen 3 mestres i professors de diferents generacions i conversarem amb Carles Tamayo, youtuber, cineasta i periodista d'investigació.
Tot això de seguida a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Vicent Sánchez, Sara González, Pere Rossinyol i Anna Grau.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Hola, Cordomí, què ens expliques tu? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, doncs mira, pendents del vent. Una altra vegada perquè reforça avui, sobretot al Pirineu, a les zones d'aquests últims dies, Pirineu, Prepirineu, a l'Empordà i al sud de Catalunya. De fet, al Pirineu i a l'Empordà ja tenim cops que superen els 100 km per hora i així es mantindrà tot el dia. Un dia de sol, un dia més a més amb temperatures altes, han pujat ja respecte ahir i avui al migdia es podria arribar als 22, 23 o fins i tot 25 graus en alguns llocs de l'interior i especialment a les comarques de Ponent i del sud és on més s'enfilaran els termòmetres. I això contrastarà amb el que passarà a la Vall d'Aran perquè anirà nevant tot el dia a partir d'uns 1.200 metres d'altura i a més a última hora i sobretot demà dimecres la nevada s'estén a tot el nord del Pirineu, amb cotes al voltant de 1.400 metres de cara a demà, però la nevada s'intensifica i podria ser important a moltes zones del Pirineu. Demà es manté el vent, dijous també, i divendres comença a fluixar.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, fideus gruixuts en un prostíbul era macarrons. Avui dimarts, un Enigmàrius més descansat. L'impregna tant que deixa d'avançar. De sis lletres. L'impregna tant que deixa d'avançar. Sis lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin. Llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte, tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Amb Artemis 2, la NASA prepara el retorn de la humanitat a la Lluna. Reprèn així el llegat del projecte Apollo. 12 anys i 12 missions tripulades amb un objectiu que semblava impossible. Amb materials d'arxiu excepcionals, descobrirem detalls increïbles d'aquest gran pas per la humanitat. Apollo, les missions a la Lluna. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
012, la millor resposta.
On vas tenir equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
Doncs ara que ha començat la gira a l'estat de Rosalia, jo no diria només laments, quasi desesperació de l'Anna i la Sara per trobar una entrada d'aquí 15 dies a Barcelona. No farem ara apologia des d'aquí de la revenda il·legal, però crec que volen aprofitar els micròfons de la ràdio pública per fer una crida.
Si algú vol fer una bona obra.
No, mira, jo és que... vaja, no coneixia pràcticament a ningú al meu voltant que hagués aconseguit entrades, però sí. Recentment d'un parell d'amigues sí, i clar, dic com...
L'han aconseguit, a posteriori?
No, no, a posteriori no. El dia que tu t'apuntaves i deien que eres el 35.000 de la cua.
Això, que els miracles existeixen.
Exacte. Sí, home, sí.
No, hi ha gent que té xamba i gent que té xumbo. Vosaltres esteu en el segon grup.
Sí, exacte.
On hi ha això? On hi ha això?
Jo també ho vaig intentar, també. Sí, però no he acceptat més resignadament que les amigues.
O és que ara és un procés de selecció, eh? Ara estava mirant, la Celine Dion també farà concerts a París i ara hi ha un...
Vas a comparar.
Però dic que... He mirat per curiositat, dic... hi ha una preinscripció i en aquesta preinscripció ja et pots quedar fora.
Ja et pots quedar fora.
Vull dir que no et garanteix res.
Idiota.
Sí, exacte. O sigui, que Déu-n'hi-do. En fi, som-hi, va. L'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, com deia el Pol, amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol, i una qüestió que avui hem tractat ara fa una estona a l'informatiu i que és una trucada que ens ha arribat a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. És el cas del Jeroni Majoral. Ell denuncia que l'equip mèdic que atén la seva mare no respecta les últimes voluntats que ella va deixar, per escrit, i que, segons considera, permetria que ara la deixessin morir. Jeroni, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
El primer de tot, tu tens la mare ingressada encara, eh?
Sí, que està ingressada a l'UCI aquí a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
Com està?
Bueno, està amb respiració. Si vols et faig, bueno, molt ràpidament, ella
sí,
va... De... Sí, mira, va... Bueno, ma mare té 69 anys, és jove, però fa 35 anys que té un trastorn psiquiàtric bipolar, i llavors, bueno, vulguis que no rep una medicació, havia rebut una medicació potent. Tenia un problema amb el ronyó, ja el tenia una mica deteriorat, a resumits comptes. Un dia es cau a terra... La portem a l'hospital, hi ha un procés a l'hospital de 3 dies, molt neguitosa, ella en tot moment superinquieta, suposo que ja començaven a haver-hi desajustos, i el dissabte diumenge ens toquen de l'Hospital de la Seu, que entre la ceden el que poden i l'envien a l'Arnau de Vilanova amb urgència el diumenge. Aquí entra en un coma induït per estabilitzar-la i per saber ben bé què li pot estar passant. Aquest procés dura uns 10 o 12 dies aproximadament, en el qual no hi ha resposta neuronal, el ronyó pràcticament no funciona, la tiroides no va, i bueno, els doctors els hi fem incapeu, sobretot som dos germans, el Ramon i jo, i sobretot en aquest cas pues, hosti, té una firma d'últimes voluntat, i l'equip mèdic diu no, és que això no és un allargament de vida, això el que li estem fent és saber què li està passant per recuperar-la. Bueno, i amb quina qualitat de vida tindrà ma mare? Porta 15 dies enllitada amb respiració artificial, vull dir, està viva perquè, doncs perquè se li subministra uns medicaments i té un suport vital, perquè és que si no, no hagués passat ni un dia. Arribat a aquest punt, ma mare es comença a moure els ulls, ara això ja fa 21 dies, estem parlant del dia 8, ja fa uns 21-25 dies, mou els ulls, lateralitza la cara, li han fet una tracheotomia, amb la qual cosa ens han demanat autorització. O sigui, és molt curiós, perquè fins la tracheotomia en cap moment se'ns demana cap mena de paper, ni cap firma, ni res. I és un cas flagrant. Vull dir, companyes de ma mare. Ma mare, a més, ma mare va ser infermera cap de la unitat sociosanitària aquí de la Seu d'Urgell, i havia vist casos d'avis un darrere l'altre. Vull dir, jo recordo anar, sentir estar tots, vull dir, la mort digna, la mort conscient, la mort tranquil·la, la mort plàcida, i no li estan permetent, i això és, vull dir, és molt trist.
Perquè, Jeroni, si ho entès bé, el que ella deixa escrit en el document de voluntats anticipades és que en cas de situació irreversible, que l'hagi de conduir en un període breu a la mort, és quan se l'ha de deixar morir, i també en aquells casos en què no sigui possible, i llegeixo, els mínims, no sigui possible assolir els mínims que justifiquen la seva existència. Són aquests dos supòsits.
Aquests dos pressupostos. I també, sobretot, un tema de qualitat de vida, no? Quina... I si... Bueno, és que l'ICI, ella va dir per escrit que si arribava una situació, que em sembla que una situació més en aquest procés, disculpa'm, Ernest, oi? Perdona.
Frederic,
disculpa.
Frederic. No, i ara?
En aquest procés li fan una transfusió de sang perquè perd sang i no saben d'on en perd. En aquest període de temps intenten retirar la respiració, no aguanta ser respirador, li tornen a posar el respirador. Vull dir, no ho sé, jo ja arribo a un punt que dius, hòstia, què ha de passar, què hem de deixar per escrit? Si tinc menys de 25 ventilacions per minut, doncs, hòstia, no ho sé, jo crec que ja és un cas flagrant. No sé si és l'equip mèdic que vol demostrar que són déus terrestres i que tot ho podem salvar, però la meva mare, ma mare va viure també el seu procés amb la seva mare, que era un procés molt similar, deteriorament físic i cognitiu, i ho volia evitar a plenes. I ara ja ens diuen, bueno, i l'eutanàsia? Hòstia, jo no sóc ningú per decidir. La meva mare ha decidit de manera lliure, plàcida i conscient, arribar a un punt que si no pot viure de manera plàcida, contenta, alegre, digui-li el nom que vulguin, autònoma, no vol viure. I algú no ho està respectant. I això és molt greu, perquè és l'última, i és la garantia que ens posem d'últimes voluntats, que hem de tindre una mort, i en un cas com aquest és que em sembla més... És que, bueno, no ho sé, ja, és que ja no saps què fer, perquè si és que igual vas amb l'equip mèdic i es queixen de que tenen molta violència, que la gent els agredeix, que la gent verbalment els ataque, i això on surt, aquesta estadística, això?
Perquè la qüestió... No, el que anava a preguntar és, si ho entenc bé, llavors el debat, d'alguna manera, és què entenem per irreversible.
Ah, evidentment, clar.
Si els metges diuen això no és irreversible, per tant, aquest document no s'aplica.
I clar, i si li anem donant, perdó, i l'anem, perdó, la paraula dopant, no sé mèdicament, no sóc metge, vinc d'una formació acadèmica molt diferent. O sigui, si tu tens un ànim i el vas dopant, per què viurà? Però què és viure? Que quan el dia que li retirin, jo quan la vas a veure, té un aparell que té 8 o 9 substàncies que... entre qual aquesta que estàvem als Estats Units, és igual. Una sèrie de medicaments que penses, és que això no és natural, és que com li estàs impulsant a aquesta persona, és que l'estàs fent viure. O sigui, no l'estàs ajudant, l'estàs fent viure per el que tu li estàs aportant. No és el que ella t'ha dit, no és el que ella ha desitjat, no és el que ella ha volgut. Hòstia, i amb l'equip mèdic... I a més, una de les d'aquestes converses que vaig tindre amb l'equip mèdic, els dic... Vostè firmaria un document en el qual digui que en aquests últims 15 dies la meva mare no ha patit? Vostè signaria un document en el qual digui que ma mare, acabat aquest període, si acabe, tindrà un 99,5% de qualitat de vida que tenia anteriorment? A què vostè no el signarà? Doncs aquí hi ha algú que està fent molt malament les coses. Llavors, entre l'equip mèdic es reparteixen responsabilitats i quan no és... és com al·lucines, vull dir, se't surt de mare, vull dir, no ho entens, no t'entra el cap.
Perquè quines opcions hi ha? És a dir, hi ha un document de voluntats anticipades dient s'ha de fer això, i un equip mèdic que, pels motius que sigui, digui doncs no ho farem perquè no considerem que els hipòtesis en els quals ens trobem siguin aquests hipòtesis que apareixen al document. A partir d'ara, vosaltres què podeu fer?
Et soc molt honest i amb la mà al cor, jo les vegades que l'he anat a visitar les 3 últimes vegades, les 2 darreres vegades, no ens he volgut escoltar els metges, perquè no em considero una persona violenta, però és que potser sí que en aquell moment me n'aniria a la comissaria dels Mossos, i no ho vull. Llavors, ja ha arribat un punt que dic, jo batallaré, inclús si n'hi d'anar on hi hagi d'anar, faré i desfaré, perquè sobretot no s'ha complert. No et donen cap alternativa més, i inclús en els primers dies tu preguntaves a l'equip mèdic, què té ma mare, per jo poder-ho explicar, perquè al final la Seu és molt petita, ma mare és una persona coneguda dintre del món hospitalari, no sabem que és un multi orgànic. No, o sigui, divagaven i bueno, han anat provant coses, han anat... Hòstia, no i no. I l'altre problema, és que, Frederic, és que no tens cap... inclús et diré, truques al comitè ètic de Lleida, sí. Truques a l'Arnau, a tenir una persona, una telefonista, i et diu, no, has d'entrar a la pàgina web, has d'anar a tràmit i entrar a una instància.
Per fer una reclamació, diguem-ne.
Hòstia, que no estic demanant un permís d'obres, eh? Que estem parlant d'una vida d'una persona, eh? És que és tot hilirant, vull dir, és que jo crec que és, Fernando Esteso escriu en aquest guió i no en treus l'aigua clara. I no et donen, no pots, estàs lligat de mans i mànigues i no pots fer res, no pots dir res, la teva opinió no compta per res, no la meva, la seva opinió no compta absolutament per res.
Perquè en aquest document de voluntats anticipades, sí. La teva mare deixa escrit que en aquests pressupòsits que dèiem la deixin morir, però no deixa res establert sobre una mort assistida, entenc.
No, aquest, clar, és que no deixa escrit, és que ja no ha d'arribar aquest pas, Frederic, ja no ha d'arribar aquest moment. I jo no sóc qui, i mon germà estem el mateix, vull dir, jo crec que no som nosaltres qui hem decidit com ma mare s'havia de fer el traspàs i morir, vull dir, al final... ha decidit amb unes condicions que són clares. Hosti, si algú està en coma 10 dies, induït, no es desperte, fas transfusió sanitària la sang, estàs divagant en el pronòstic perquè no tens un pronòstic clar de res. Hòstia, és que clar, blanco i en botella, vull dir, si això no és clar, és que no sé què, haurem d'anar filant tan prim cada vegada que serà impossible, no? És dir, hòstia, mort digna, mort plàcida, mort tranquil·la, mort envoltada de disfrutar dels moments que ha disfrutat, perquè és que el que què et quedarà, hipotèticament, una mare amb un llit, postrada amb un llit, d'un llit a una cadira de rodes? Hòstia.
El document de voluntats anticipades, sí. Com el vau fer? Perquè abans s'havia de fer un notari, però des de fa un temps es podia fer amb metges i tot això.
Sí, no, ma mare va fer un notari l'any 2019, el va signar amb un notari, i bueno, va fer la declaració, i tant mon germà com jo som els representants, però sí, el va fer davant un notari, va anar allà un notari, ara sé que es pot fer el cap, eh? Sí. Inclús molta gent et pregunten, hosti, però jo també el tinc fet, i li expliques el cas, eh? Evidentment, jo no soc menys, torno a dir, eh? I diuen, hòstia, pues jo el tinc fet, dic, pues noi, jo o noia, no sé com l'hauràs d'anar afinant, perquè inclús hauràs de detallar això, no? No em poden posar això, hòstia, és que al final haurem de filar tan prisa, no podem ser tan papistes, vull dir, la cosa és paríssima, vull dir, és blanc i en botella, et diré més. Companyes de ma mare em diguessin, m'havien dit, i ma mare era una persona amb caràcter, eh? Diu, si ta mare ara fos capacitada, s'aixecaria, els hi fotria dos hostes a cada un, perquè és que no, vull dir, més clar no us ho puc dir, més entenedor no es pot, les proves estan claríssimes. Hosti, no és qüestió, si és el metge que èticament, que és ètic, que diu, no, jo considero que la vida a tot treu, bueno, però ella lliure, honrada i tranquil·lament ha decidit que vol posar fi, doncs que vingui un altre metge, un altre equip mèdic, que sigui diferent, no entrarem en debats ètics, i que li deixin fer la seva darrera i última voluntat. I no hi ha manera, i no tens surs. I avui la baixaré a veure, perquè baixem, bueno, anem a Lleida, i et trobes un panorama que és molt... És molt trist. No li desitjo, de veritat, a ningú aquest tràmit i inútil, i impràctic, i innecessari totalment per ella i després per l'entorn familiar, perquè crees unes tensions que precisament ella volia evitar a tota costa. I...
Geroni, t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet arribar la teva situació i que ens ho hagis volgut explicar. Amb molts ànims i una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i també molta força a vosaltres.
Que vagi.
Salut.
Abraçada. Adéu-siau. El Geroni Majoral, que ens ha fet arribar aquesta situació a la bústia de denúncies i de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. En fi, Sara.
Sí, sembla, i aquests dies ho estem veient cada vegada més, no?, que... tothom té molt clar que mereixem i tenim dret a néixer dignament, però no està tan clar que es garanteixi aquesta mort digna, no? Al final estem escoltant el patiment d'un fill perquè es compleixi l'última voluntat de la mare, que amb plenes facultats doncs, va decidir fins a on volia arribar, no? Entenc que en determinats casos, clar, tu no tens més que escoltar els metges, no? I que els metges et diguin que la situació no la consideren irreversible, imagino que tampoc pot ser considerat sine die, no? Almenys li haurien de poder dir, mira, doncs considerem que sí que pot ser reversible en X dies. Però clar, quan passen setmanes i a més no et donen un diagnòstic clar i tu saps quina és la teva voluntat de la teva mare, no quina és la voluntat de la teva mare, l'última voluntat, això genera un patiment familiar molt gran i genera també un patiment en aquella persona que va decidir com volia anar-se'n d'aquest món i no s'està complint. I un punt sobre l'Hospital Arnau de Vilanova. Ja s'han denunciat moltes dificultats per exemple, exercir en aquest hospital el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs pels alts nivells d'objectors que hi ha en aquest hospital i que no sé si té a veure també amb aquest cas i amb altres casos similars, perquè clar, si el Geroni s'està trobant en aquesta situació, és molt probable que hi ha altres famílies que puguin estar en una situació similar i que es trobin també amb aquestes circumstàncies. I clar, tu com a fill d'aquella persona o com a familiar d'aquella persona, et sents una mica doncs, a la intempèrie, perquè et vols refiar dels criteris mèdics, evidentment, com no podia ser d'una altra manera. Però clar, quan veus que realment aquella persona no evoluciona com t'han dit que podia evolucionar i existeix aquest document de pel mig, clar, ens trobem amb aquesta situació kafkiana que dius fins a quin punt aquí per una decisió mèdica que no té a veure no, amb l'estat de salut de la mare, sinó amb temes de consciència d'aquests metges, no s'està exercint aquest dret a morir dignament.
Deixeu-me recordar que el Geroni ens ha fet ha estat prou amable per enviar-nos la seva queixa a la bústia de denúncies del programa, i deixeu-me que la torni a recordar, per si algú es troba en una circumstància semblant, o com ara comentava la Sara, relacionada amb l'avortament. 636-360609, 636-360609 és el número de el telèfon de bústia, la bústia, ho diré bé, de queixes i denúncies del programa. Anna.
Bé, a veure, això és un tema delicat i el que dirà ara probablement algunes persones poden sentir ofeses o no, o estarà d'acord amb mi. La Sara ha parlat del dret a morir dignament. Jo crec que el problema és el dret a morir lliurement. A veure, jo personalment, i entenc que és una opinió molt personal, crec que tothom que es vol suïcidar i hauria de poder fer-ho sense donar explicacions. O sigui, jo ho veig així. O sigui, penso que la mort està molt, molt, molt controlada. Per exemple, si una persona vol posar... Per exemple, el cas de la Noèlia...
Sí.
La Noèlia estava en l'estat que estava perquè es va tirar d'un cinquè pis. Clar, és que quan, diguem-ne, suïcidar-se és tan difícil que has de recórrer mitjans com aquests. Clar, les pel·lícules sembla molt fàcil. Prens unes pastilles i desapareixes. Bé, no va així. No va així. Ben bé, moltes persones, perquè poden tenir una mort horrorosa, poden quedar tocades mentalment, poden quedar... en fi, llavors, a veure, on vull anar a parar? Jo entenc que aquí amb això la gent té sentiments molt forts. En el cas de la Noèlia, hem vist, pues, diguem-ne, persones que han activat les seves creences religioses, que són molt legítimes, però no tenen per què ser les de tothom. La Sara citava, i té raó, perquè això ja me'n recordo com a diputada al Parlament, havíem detectat que el dret a la interrupció de l'embaràs... O sigui, que evidentment que els metges tenen dret a l'objecció de consciència. No oblidem que un metge fa un jurament hipocràtic per defensar la vida, qualsevol li ha de generar violència. Ara, és clar, el que no poden ser és que aquest... O sigui, que això es converteixi en que hi hagin zones senceres del país o el sistema hospitalari, doncs una dona no pot exercir el dret legítim, constitucional i ja indiscutible, interrompre l'embaràs. No pot ser que et trobis doncs, un apagón amb una demarcació sencera. Dit això, home, el cas del Genònica demostra... Clar, el metge ho veu d'una manera, el fill ho veu d'una altra. Els documents d'últimes voluntats no poden ser tan exhaustius, perquè, precisament, quan s'han aprovat lleis d'eutanàsia, clar, per poder-les treure endavant amb consens, una mica com la Constitució, havia de ser tot molt de goma i no podia ser tan específic. Llavors, home, jo insisteixo, sembla que quan algú vol morir, o creu que ha de morir, o diu que ja en té prou, sembla que s'hagi de justificar molt. Bueno, si té una malaltia incurable, per exemple, una malaltia mental, no és tan greu. O és que això podria ser reversible, és que amb una altra medicació... Bueno, escolti, i això, el problema és qui punyetes ho decideix, no? Mm. En aquest cas, home, jo, evidentment, que han d'haver-hi unes precaucions, i no pot ser, per exemple, doncs t'imagina que en comptes del Geroni doncs aquesta dona tingués doncs un fill d'una altra qualitat, és evident per com parla el Geroni, la qualitat humana, però és que fos el típic que té pressa per heredar, que evidentment no és el cas, però és clar, ja dic, hauria d'haver una manera de deixar morir la gent sense donar explicacions, i entenc que la gent que m'està escoltant ara, que pensa pues, que la mort és pecat i tal, ho pugui veure d'una altra manera. Però vaja, no hauríem d'imposar-ho. Per exemple, jo sempre dic que l'avortament és un dels drets més tràgics que han conquerit les dones. No és cap festa en avortar, és un dret horrorós. L'eutanàsia també és un dret tràgic, però és un dret, crec jo, que hauria de ser-ho.
Vicent.
El document d'últimes voluntats és voluntari, eh? Es diu document d'últimes voluntats. I jo crec que sí que és explícit, bastant explícit. Fins i tot diu que si l'equip no vol aplicar aquesta última voluntat per objecció de consciència, que se n'ha de buscar un altre. Ah. I el sistema sanitari té la de poder facilitar. I llavors, que l'únic punt complicat, efectivament, és el concepte irreversible.
Yeah.
Perquè aquí entra una opinió d'un equip mèdic i després podria vindre un altre especialista i dir no, és que això no és del tot així. I, efectivament, avui dia hi ha malalties que tu diries que són absolutament irreversibles i t'estan dient no, espera, que potser la podem cronificar. Per tant, la discussió és aquesta. Evidentment, si es fera, en comptes de dir-se últimes voluntats, es diguera de suïcidi voluntari, seria molt més fàcil. Jo vull que cap...
Però això no et passaria el tall de cap parlament, no?
Ni de cap parlament ni de cap equip mèdic, tampoc. I com que tampoc passaria això, perquè, a més, al final, qui és el que ho ha de dir? Aleshores, jo crec que ho explicita molt, però té dos petits problemes.